I com cada dimecres sobre aquesta hora obrim una nova edició de Sobreviure al Català, aquest espai que oferim a Ràdio Illa en col·laboració amb el Consell de Formentera, amb l'àrea de Patrimoni i el Servei d'Assessorament Lingüístic. Aquest espai no seria possible sense la bonomia, els coneixements i els dots comunicatius d'en Carles Torres. Molt bon dia, Carles.
Bon dia, com estàs, Pepo?
Content de saludar-te i començarem amb una pregunta que ens van fer els oients al respecte de l'últim dia que vam parlar dels elements de les cases i tot això.
Ui, no me'n recordo ja. Digues, digues.
Te'n recordes o no? Sí, home, Antoni d'en Pasqual ens preguntava què és o si incluïa aquest calendari el Banc Gerrer.
Ah, d'acord, sí. No incluïa. Recordem que aquest calendari que vam fer-lo el vam dissenyar o
el tens aquí, per cert.
El tinc aquí. El vam preparar,
sí,
sabent que volíem fer només una breu pinzellada de tot el món lèxic que acompanya una casa. I ens quedàvem curts, evidentment, ens faltarien mesos, o ens faltarien edicions de calendaris. En aquest cas, un banc gerrer és un banc que té, diguem, dos orificis, no apareix en el calendari,
sí, sí, sí.
Té dos buits, dos espais, per poder mantenir dret la gerra, mantenir dreta la gerra, sense que hagi de caure. És un moble que també és conegut a Eivissa, jo el conec també a Eivissa, i si buscàvem, per exemple, estic segur que si buscàvem en qualsevol buscador de Google, per internet, imatges de Banc Gerrer, apareixeran aquest moble, que forma part, diguem, dels estris que vesteixen una casa.
No tant és un moble com incrustat a la paret, no?
Els que jo conec, els que jo he vist, són bancs, és a dir, bancs. De fet, crec que el meu pare en tenia un. El meu pare, diguem, li agradaven aquests mobles i els intentava o conservar o aconseguir, diguem, que havia heretat de la seva família, i em sembla que en tenia.
Amb els forats per ficar de fusta.
Exacte,
no?
Vull dir, era un enginy, sí, per poder, sí, tenir, no, perquè la gerra no trabocàs.
Clar, clar.
Per tant, la forma, diguem, de mantenir dreta la gerra era amb aquest espai en què gustava.
Doncs queda resolt. Toni d'en Pasqual, gràcies per aquesta proposta. Banc Gerrer, avui hem pogut parlar d'un element més de la casa típica d'aquí de Formentera. Més coses, avui volem parlar de caigudes, de colps, no sé si de mànecs, com va això? Ora.
Sí, tens raó, mànec és una paraula també interessant. La qüestió és que record que fa uns un mes us vaig expressar el meu intent de fer una ruta lèxica del camí de casa fins a, em sembla que, els contenidors de les escombraries, i
sí,
repassar aquestes paraules. I no vaig aconseguir-ho perquè només em vaig quedar amb la paraula camí. I a partir de camí vàrem fer ruta, trencall, drecera, etc. Per tant, per seguir acompanyant les meves experiències vitals, en aquest cas, puc confessar-vos aquí que fa la setmana passada, just un dia abans de venir aquí a la ràdio, vaig fer un rebat amb la bici, vaig caure amb la bici, jo crec que vaig caure de la bici i amb la bici, d'acord?
Jo el vaig veure bastant, diguem-ne, tocat, el pobre Carles, però em va prohibir terminantment dir-ho en directe, jo el vaig respectar.
No, perquè vaig entendre que volies que parlessin d'aquell moment del cop, i el fet, vaig pensar, millor preparar-ho per la setmana vinent, per estar recuperats i en aquest cas fer, doncs, el que havien de fer, que era parlar del calendari i de l'èxit de la casa. Primera cosa important, en català el verb caure no porta pronom, no és caures, ni que, com en castellà, caer-se, d'acord? Per tant, he caigut, no m'he caigut. I com repetia abans, com deia abans, vaig caure de la bici o amb la bici, perquè vaig tenir la mala pota d'anar a la bici a molt poca velocitat a la plaça, en un moment en què la plaça estava, diguem, humida. Recordeu que és una broma també que feien molt, que són patrimoni de la humitat, en aquest cas.
A més patrimoni de la humitat.
Exacte. I la plaça és un bon exemple d'això, perquè en aquest moment està, diguem, regalimant.
Aquest és un clàssic de caigudes absurdes.
Sí.
Allò girant, amb la roda al davant, et llenega una miqueta amb la humitat i adéu.
Ah, també m'ho has explicat tu també, que ets,
sí, sí,
experimentat amb bicicleta.
Me n'he fet unes quantes d'aquestes.
És la meva primera i realment vaig quedar, doncs, una mica tocat del fang, d'acord? I el que sí que em va... vaig recordar, fietes que no queia, per sort, la paraula rebat. D'acord? A Eivissa i a Formentera dèiem rebat quan volem parlar d'una bona caiguda, d'un cop violent, una caiguda violenta, d'acord? De fet, trobem aquesta paraula en l'Alcover Moll, que és el diccionari aquest de referència lèxica, no normativa, però lèxica, Condi, si voleu, podem parlar dels diccionaris que tenim a l'abast, perquè els tenim, diguem, afortunadament, a les xarxes, diguem, a internet, estan tots publicats, som tots públics, i trobam Rabat i ens defineix com a Rabat, com a joc, caiguda i violenta a Eivissa, i posa com a exemple quin Rabat que ha donat aquest, per exemple. D'acord? Per tant, és una forma que és bastant... No és aconsellable que la practiquem, però és una bona fórmula, diguem, de recordar aquesta paraula per als altres, d'acord? Rabat també fa referència a una pluja forta però que dura poc.
Ah,
d'acord?
Un xàfec intens i curt.
Correcte, és a dir, intens i curt. És un bon rabat, això.
Un bon rabat.
I tant rabat amb el sentit de caiguda, fa referència a aquesta, diguem, aquesta imatge de cosa que cau, com la pluja, l'Alcove Moll ens diu que és una forma verbal, perdó, postverbal, a partir del verb rebatre. D'acord? Rebat ve de rebatre.
Ah, però rebatre és, no sé, rebatre un argument, no?
Rebatre té molts significats, entre els quals també, com dius tu, rebatre un argument, o repel·lir amb força, violentament, rebatre l'enemic, per exemple. És a dir, fa referència, de fet, rebatre no és res més que un derivat de batre. I el fet de batre, el verb batre, primer té un significat de
guanyar
no? I també un significat de colpejar violentament, per exemple...
O batre els ous.
Batre els ous o colpejar violentment herba, o diguem,
l'ordi,
sí, per ser, sí. Diguem, per treure el gra d'aquest cereal, d'acord? Per tant, batre significa donar cops repetits sobre una matèria, i en el cas de l'agricultura és fer sortir a cops el gra de l'espiga dels cereals, d'acord? I té molts altres significats, batre la llana, batre moneda, màquina de batre, és a dir, partim una altra vegada del verb, del substantiu rebat, que és el que dèiem aquí, una caiguda violenta, i anem cap enrere i trobam rebatre i batre amb aquest significat que té el mateix, el que vol expressar és la mateixa imatge, un cop violent sobre una matèria. En aquest cas va ser el meu cos sobre la plaça de, diguem, de la Constitució, a Sant Francesc. També tenim el significat de batre el rècord, per exemple, és a dir, superar una cosa. Sí. O batre's en retirada. Vull dir, el verb batre té molts significats que fan referència, però sempre en aquesta imatge de violentament. D'acord? De fet, un sinònim de rebat podria ser cop. D'acord? Cop, que nosaltres conservam aquí als Balears, conservam la forma més antiga, que és colp, amb L, i és del tot correcte.
Sí, el cop modern ve del colp.
Exacte, del culpus en llatí. Nosaltres el conservam. Si nosaltres el conservam vol dir que l'àmbit del Principat es deia colp, d'acord? Sí. Sol passar així. I colp i cop són sinònims.
I els dos són vàlids i acceptats, eh?
Exacte, vull dir, i de fet tenim els verbs, tenim colpejar o copejar, per exemple.
És curiós perquè el Principat diria sempre cop, sense la L, però mai diries copejar, diries colpejar.
Doncs les dues són formes correctes, d'acord?
És curiós, el verb s'ha quedat amb la fórmula
antiga
que veiem aquí a les Pitiuses i en canvi el substantiu no.
Exacte, és diguem, supos també perquè ara veurem s'ha, diguem, lexicalitzat la forma cop amb la locució de cop, d'acord?
Sí.
Que en aquest sentit, és a dir...
De cop, sobtadament, no?
Exacte. Com veus aquesta imatge? Tu, quan dius de cop, què hi veus tu? És a dir, què transmet aquest de cop?
Una cosa sobtada, sobrevinguda, no previnguda
no
i ràpida. Sí.
Tota deriva... jo hi veig també una certa forma d'ordenar una idea, una frase, de cop. Es va aixecar de cop i se'n va anar enfadat, per exemple. D'acord? Aquest sobtadament, de sobte, com dius tu. Però també és una forma d'ordenar aquesta imatge, d'acord? Després de se'n va anar, per exemple. Després d'això se'n va anar. Aquest de cop no és res més que una fórmula, diguem, que abraça el que és l'encontre violent o brusc, d'acord? Es fa servir de cop amb el sentit de violentament, sobtadament. De fet, el verb, una forma, diguem, perdó, el verb no, la forma, diguem, de sobte, que sinònim de cop, de sobte vol dir de forma sigilosa, de forma per sota, d'acord? És a dir, de forma amagada, sense que ningú ho esperàs.
Exacte, sense que estigués previst. No?
Exacte. Tancar la, la porta de cop, per exemple, que és l'exemple que apareix en el diccionari, és significa sense emprar la clau. M'entens? O sigui, tancar la porta de cop. Però aquest de cop deriva també a de forma sobtada, de forma no esperada. D'acord? I per això tenim aquesta forma lexicalitzada, de cop, que crec que el que fem nosaltres els parlants és moltes vegades utilitzar una forma, una expressió, sense tenir el significat d'aquesta expressió, sense tenir l'etimologia o l'arrel, sense ser, diguem,
conscients
de que estan dient això. Però quan dèiem de cop, fem referència a aquest cop que abans dèiem que era cop, colp, colpejar, colpejat. Tornem al colpejat, per exemple, és una expressió també que fem servir aquí quan precisament ens sentim cruixits o amb malestar físic. Després de la...
Tu aquell dia venies cruixit a la ràdio.
Venia cruixit, venia colpejat. És a dir, no amb el significat de que algú m'hagués colpejat a mi, sinó adolorit.
Sí, sí.
Quan passam un grip, per exemple, quan estem cruixits, ens sentim colpejats. Aquí la forma de colpejar no ho sentim, no la coneixem. Coneixem sempre colp i el derivat colpejar. En el cas de seguir amb la paraula cop, com a sinònim de rabat, tot això venia per la bici, per la humitat, per la plaça i potser per la meva mala sort o traça, d'acord? També podíem definir o classificar els cops segons on els donam, segons amb què els donam o segons qui els dona, d'acord? Per exemple, si els donam el clotell, seria una clotellada. D'acord? Aquesta paraula, clotell, que és la part posterior del coll,
sí,
que té una, diguem, una etimologia molt clara, de clot, perquè si ens passam el dit aquí, tenim aquí un clotet, un clot, d'acord? D'aquí ve clotell.
Clotell.
Que també es diu, aquesta O va ser obert a una A, clatellada.
Clatell.
Exacte.
Tu i dius, clatellada.
Tu dius clotell o clatellada?
Jo al principi et diria clatell.
Aquí conservam el clotell de clot. Clotell. D'acord?
De fet, una vegada més, és la fórmula més pròxima al seu origen, de clot.
Correcte. En aquest sentit, els jocs... Bé, això també, si voleu, és un altre dia que en podem parlar, però per la nostra situació illenca, la nostra forma, tal com ve el català a les illes, el conserva d'una manera, i dèiem que és una forma més arcaica, no antiga, sinó arcaica. Jo abans he dit antiga, però és arcaica, d'acord? És un arcaisme. I en aquest cas... Sense Manlluí, per exemple, també tenim una paraula que fa molta referència aquí a la toponímia, vendes esclotades, per exemple.
Sí, clar.
Que és clot.
Clots.
D'acord? Fa referència a la...
De fet, hi ha unes fondalades en aquella zona.
Hi ha fondalades i sobretot fa la referència a les dunes, diguem, clar, que van de punta a punta, que comencen a mitjorn i acaben...
I generen...
Clotades.
Clots.
Clots.
Sí, sí.
Diguem, unes profunditats, unes valls.
Sí, sí.
D'acord? En tot cas, tenim clotellada, que seria un cop donat al clotell. Clotell també es diu bescoll, que és la part posterior de...
Bescoll!
Bescoll, per exemple.
La part posterior del coll.
Del coll, exacte.
Aquesta no l'havia sentit, que bona.
I si donam, per exemple, un cop al cap, d'acord? Sí. Tant se val el nombre o la quantitat de cabell que tingui aquesta persona, aquest cap, podem dir un calbot.
Un calbot.
D'acord? És calbot amb el sentit de calb, calba, amb la metàfora que és tot el cap.
Un calbot jo l'assimilo com a... Allò, una cosa com ràpida i fugaç que pum, et cau de sobte al cap, no?
Sí, pot ser segons la
velocitat. Allò que feien els profes d'abans, saps? Per sort.
Jo recordo abans. Els profes d'abans que em donaven clotellades, més que calbots.
Sí.
És veritat, vull dir, perquè a més els donaven, diguem, a la zona aquesta del
clotell.
Si ens donen el cop a la galta, tenim una galtada.
Galtada, sí.
Que és sinònim de bufetada, d'acord? Però en aquest cas bufetada no fa servir cap lloc on has donat el cop, sinó fa servir la onomatopeia de l'aire.
Buf!
Exacte, vull dir, quan la mà, diguem, travessa tot l'aire fins a arribar a la teua pell, la teua galta, doncs aquest soroll que seria buf, doncs fa servir aquesta bufetada. També tenim capada, que capada pot ser un cop donat amb el cap o un cop donat al cap,
d'acord?
O caparrotada, que seria una forma més... diguem...
Caparrotada.
Expressiva de capada.
Jo sí, escoltar caparrotada consideraria que és com un acte de persona caparruda, o sigui, de persona tossuda.
D'acord.
O no...
Sí, caparrot, és a dir, caparrut, diria jo.
això, caparrut.
Caparrut, sí, sí.
És a dir, caparrut seria una persona, diguem, que...
Tossut.
Tossut, exacte.
Cabut o caparrut,
i
sí.
I caparrutada, potser sí que també té el significat d'un acte, una acció o una dita d'un caparrut.
Allò, Antoni sempre està amb les seves caparrutades.
D'acord.
No, per dir.
I també, segur, té el significat de, com a, de capada, amb el sentit de...
Colp.
Colp.
Impacte, eh?
Impacte donat amb el cap o donat al cap. O, per exemple, fa que tampoc passa això, però quan dues persones xoquen en el futbol,
sí,
que és molt dolorós, quan dos caps diguem, xoquen entre ells, fan una capada, una caparrotada, d'acord? Cops segons amb què. És a dir, ja no on, sinó segons amb què. Per exemple, una paraula també que potser no tenim, que tenim molt assimilada i molt diguem, coneguda, però que no assimilant potser a l'origen, que és una tionada, és un cop donat amb un tió.
Amb un tió, un tros de fusta.
Exacte. Mm. Una tronxada, amb un tronxo. Mm. Repeteix, una capada, si ho dones amb el cap, el cop amb el cap. Una bastonada amb el bastó, una sabatada amb la sabata,
sí,
una plantofada amb la plantufa, d'acord? Ah. Un mastegot amb la mà. Mastegot, aquí, per exemple, no el coneixem tant.
Al Principat s'utilitza moltíssim.
Mastegot, eh? Doncs és un cop donat amb la mà.
Sí, sí. Clar.
Un cop de peu, una puntada de peu o de pota o putada, d'acord? Amb una O.
Amb una O, eh? No, no ens confonguéssim.
No ens confonguéssim perquè...
Putada.
En català tenim peus, cames o potes, d'acord? No pates. I per tant és una putada o un cop de pota o un cop de peu, que es diu. O una puntada de peu també. Si és, per exemple, amb una massa, és una massada, d'acord? Si és amb el colze, és una colzada. Si és amb el genoll, una genollada. D'acord? Mm. També pot ser, per exemple, genollada, caure de genolls. D'acord? Segons amb qui dona el cop. Sobretot hi ha una paraula que és bastant interessant, que és guitza. Guitza.
Guitza. Jo conec aquesta expressió com fer la guitza, no?
Perfecte.
Que és el que ens fan els meus fills entre ells a vegades, o a mi.
O a sí. Tothom. Fer la guitza és empipar, d'acord? Molestar. Guitza és una paraula del verb guitzar, tirar guitzes. És el que pròpiament fa un animal, d'acord? Una guitza és el que el cop d'un animal, d'un cavall, d'un asa, d'un mul,
ah,
d'acord? O una cossa.
Cossa, això és el que ens suggereix en Miquel, diu cossa.
Exacte, una cossa és com una guitza. Guitza, potser dubtam a vegades si cossa és correcta, perquè s'assembla molt a cof, en castellà, però cossa amb dues S és correcte, perdó, amb ser trencada és
amb
correcte.
Amb ser trencada, eh?
Amb ser trencada és correcte, perdó, perdó. I guitza... és el que fa un animal i, com tu bé deies, fa referència a aquesta expressió que significa empipar, fer la guitza a algú, molestar-lo, destorbar-lo, fer allò que vol fer o, perdó, destorbar-lo de fer allò que vol fer, de reeixir, etc.
Molt bé.
Hi ha altres expressions com aquesta d'empipar, per exemple, també és molt interessant, deixar, no poder fer, no deixar de fer el que tu vols fer.
Empipar. I
empipar.
Això, la pipa? O...
De pipa, correcte, de pipa, de pipa. Supos que és una cosa que també havíem...
De pipa, instrument de fumar, vols dir?
Exacte, deu ser d'això, d'empipar. Empipar una pipa.
Caram.
Sí, supos que són usos o tradicions que, diguem, estan... potser no som, ja han perdut l'origen,
sí,
o la forma, però devia ser molt més habitual que la gent fumés en pipa, molt més que no ara, d'acord? I potser sí que s'utilitzava la forma aquesta d'empipar, per empipar amb la pipa.
Déu-n'hi-do el que dona de si una simple capada d'en Carles Torres a la plaça de la Constitució amb
no,
bici.
No, capada per sort no.
Per sort no, eh?
No, no. Va ser un rebat, directament un rebat.
Rebat, deixem-ho així.
Rebat, rebat.
Molt bé, bueno, et veig millor, eh?
Moltes gràcies, i vaig recuperant-me.
I el més important, com està la bici?
La bici està perfecta, encara està rient.
Moltes gràcies, Carles Torres, bones pedalades.
Igualment, salut.